Doctor, bon dia.
Bon dia.
L'estudi que ha publicat la revista Nature Medicine i que presentareu al Congrés de la Societat Americana d'Oncologia, què ens aporta? Què hi ha de nou?
El que es presenta són els resultats d'una nova tècnica per estudiar el mecanisme d'acció dels gens dels tumors. Fins ara sabíem que els gens estan a dins del DNA i el DNA pot tenir mutacions, duplicitat de còpies, etc. Però sabem que aquest DNA, que és com un fil que si el traguéssim del nucli d'una cèl·lula tindríem un fil d'una longitud de 2 metres, està molt replegat a dins el nucli celular i aquest replegament fa que aquests gens, que els coneixem i que sabem que són importants en la patogènia del càncer, a vegades estan a dins del cabdell i no s'hi té accés a que estiguin activats o que estiguin inactivats perquè estan tancats a dins el cabdell. Això és el que se'n diu la epigenètica. És a dir, la epigenètica és, més enllà de la genètica, és que aquest cabdell del DNA dins el nucli és un cabdell dinàmic que s'obre i es tanca i que fa que els gens, el DNA, es pugui estar exposat a el que en diem factors d'activació i que fan que un tumor sigui més agressiu que un altre. Llavors, aquesta tècnica identifica diferents patrons d'activació de la cromatina, que és el que està en el nucli de la cèl·lula, i això pot permetre, lògicament, aplicacions terapèutiques amb fàrmacs que tenim ara, que són inhibidors de bromodominio o de bromodomains, fàrmacs contra l'activitat epigenètica dels tumors.
Això vol dir, per exemple, que es pot identificar diferents tipus d'estadis dels tumors en una persona que té un tumor, per exemple, de colon, diferent a una altra persona que té la mateixa patologia, i aplicar el que se'n diu ara un tractament a la carta.
Entre altres aplicacions d'aquesta tècnica, el que hem vist és que aquest patró de distribució de les zones actives de cromatina és específic per cada tipus tumoral. Nosaltres vam estudiar bàsicament càncer de colon, càncer de mama, tumor de testicle i càncer de bufeta i vam veure un patró característic per cada tumor, el qual això pot permetre inclús en pacients que no és possible saber l'origen del tumor, que això ho veiem en oncologia amb un 5% dels pacients, veus les metàstasis i no saps d'on t'ha sortit el tumor. Amb aquesta tècnica és una possibilitat. I en segon lloc, estem ara fent estudis de correlació d'aquest patró de distribució amb aquests nous fàrmacs, que no són fàrmacs, que no és ni la quimio convencional, ni són els anticossos monoclonals, ni la immunoteràpia, és fàrmacs dirigits contra la epigenètica del tumor i que ens permetrà identificar quins són els pacients que se'n poden beneficiar més.
Per tant, pot ser que un pacient i un altre amb un mateix tipus de càncer, amb un se li hagi de fer un tractament molt més agressiu que amb un altre gràcies a saber la situació del seu tumor.
Efectivament, o sigui, aquestes marques epigenètiques que poden permetre identificar potencialment els malalts que respondran al tractament, també estem veient ara que es correlacionen amb que aquell tumor en si mateix sigui més o menys agressiu. Nosaltres estem estudiant ara un grup de pacients dels quals coneixem l'evolució i tenim biòpsies amb parafina i estem mirant, correlacionant el perfil de distribució d'aquestes marques epigenètiques que ha sigut possible gràcies a aquesta tècnica publicada amb l'evolució. D'alguna forma també tindrà una aplicació en la predicció pronòstica potencial dins un tumor en concret per veure el que vostè deia, si hem de ser més agressius i potser hem d'indicar una treure la mama d'una forma més agressiva i no podem fer preservació de mama o no podem fer preservació de bufeta perquè aquell tumor que és petit no podem estar senzillament ressecant-lo sinó que hem d'anar a ser molt més agressius.
Ho acabem de dir, però voldria ressaltar perquè trobo que és molt important. És a dir, això vol dir que podeu predir dos pacients diferents qui pot evolucionar bé d'aquell tumor i necessita un tractament molt més suau que un altre que potser les coses no aniran tan bé?
Bé, això és un dels objectius que presentarem en aquest congrés americà. Tenim pacients amb tumors inicials de bufeta que en principi no requereixen una actitud agressiva de dir, bueno, hem de treure tota la bufeta, però que en canvi sabem que aquests pacients, alguns han evolucionat molt malament i altres, en canvi, no, se'ls ha tret el tumor i estan sense malaltia a llarg termini. Aquestes marques ens estan predint, juntament amb altres paràmetres genètics, quins són aquells pacients en els quals hem d'indicar de forma precoç, amb un tumor petitet, que en principi aparentment fàcil de manejar, hem de ser molt més agressius i hem d'evitar doncs, que aquest tumor tingui una agressivitat que comporti doncs, desenvolupament de metàstasis i mala evolució en un futur.
L'estudi s'ha publicat al Nature, el presentareu el mes de juny també en el Congrés. Tot això és un estudi que esteu fent als Estats Units. Quan es pot començar això a aplicar? Crec que en el cas dels pacients amb els que treballeu, aquests assajos ja s'estan fent.
La publicació parla de la tècnica específicament, la diferenciació en tipus tumorals i al Congrés americà presentarem els datos d'aquesta cohort de pacients en els quals se'ls ha fet estudi i lògicament això són hipòtesis que es fan amb material retrospectiu, és a dir, pacients que sabem quina evolució van tenir, i lògicament això s'ha de testar d'una forma prospectiva, és a dir, en funció de les dades, això ho aplicarem d'una forma prospectiva a estudis clínics en el qual doncs, ens permetran prediure quins pacients hem de tractar més agressivament o si això s'aplica, que s'aplicarà de fet, com he dit, amb aquests estudis clínics, amb aquests fàrmacs, doncs igual podem identificar si aquestes marques poden ser predictores de resposta o no. Llavors això és una col·laboració, és important dir-ho, la primera autora és la doctora Paloma Cejas de l'Hospital de la Paz, porta als Estats Units 7 anys i és una col·laboració espanyola curiosament a dins d'una institució americana. No? Vull dir que ens vam conèixer científicament i això ha portat una col·laboració. Hi ha evidentment altres col·laboradors d'altres hospitals també de Madrid que han proporcionat mostres. Hem lograt aquesta col·laboració amb una publicació doncs, a dins de l'entorn de la Universitat de Harvard, del Dana-Farber. No?
Per tant, això és talent català i espanyol als Estats Units. Vostè manté aquí també a Barcelona la seva consulta. És possible que algun dels avenços que aneu aconseguint allà també se'n pugui beneficiar algun pacient que tingueu aquí?
Sí, bueno, de fet, el millor és intentar importar tot aquest coneixement. No? Jo en aquest moment tinc una biòloga que fa un temps em va venir a veure si podia col·laborar. És una persona que s'està formant en tota aquesta tecnologia perquè la idea és que torni i això ho posem en marxa aquí a Barcelona i així doncs, puguem fer projectes conjuntament amb Estats Units i que això beneficia al final el malalt, que és l'objectiu fonamental, òbviament.
Clar. Per resumir, el titular que donaria vostè de l'estudi, la conclusió, l'esperança a les persones que tenen un tumor, el titular quin seria?
Home, jo crec que cada vegada més estem identificant noves dianes per tractar el càncer. Fins fa uns anys només tenim la quimioteràpia, després doncs, hi ha la radioteràpia també, van venir els nous fàrmacs biològics, no? el Herceptin amb el càncer de mama, i ens ha vingut la immunoteràpia, que també és un dels grans avenços que tenim i que doncs, ens està canviant l'expectativa de futur i probablement és la, i ara amb el programa americà del Moonshot als Estats Units, el govern estarà invertint milions de diners perquè doncs, tot això s'activi, i l'estudi de l'epigenètica com una nova opció per tractar el càncer és com una nova porta que s'obre i que segurament, conjuntament amb totes les teràpies que tenim a dia d'avui, lograrem millorar les expectatives futures dels malalts amb càncer.
Perquè un últim apunt, aquí tenim molt talent, però potser ens falten molts diners.
Absolutament, és a dir, el talent i jo, la sorpresa és quan estàs als Estats Units, jo ara porto 3 anys i mig, és la quantitat de catalans i espanyols que hi ha allà i que no ho sabem, més dels que ens pensem. I gent amb talents extraordinaris diu, i per què estan allà i per què molts es queden allà? Doncs perquè els recursos, les opcions, les beques, o sigui, per investigar necessites diners, i si no tens diners tot aquest tipus de recerca no es pot fer. Llavors, jo crec que això és algo que hem de pensar d'una forma ferma i intentar retenir talents aquí a nivell nacional, perquè la capacitat d'investigadora hi és, i els cervells els tenim. Els recursos, evidentment, hem d'invertir molt més en recerca en el nostre país.
Doctor Vallmunt, li agraeixo moltíssim la deferència que ha tingut amb Catalunya Informació d'explicar-nos aquest estudi, aquest avenç, i li desitjo també molta sort en investigacions futures.
Moltíssimes gràcies.